Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'estiu. L'ambient serà càlid o fins i tot calorós amb màximes properes als 29 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Sovint els periodistes ens passem de seriosos. Després, a més, venim d'una campanya electoral, d'unes eleccions, negociacions. Avui us explicarem un dels resultats d'aquestes negociacions en un dels municipis, que és Torroella de Montgrí, que ja té alcalde confirmat. I, com us deia, sovint ens passem de llestos i creiem que el que a nosaltres ens interessa és el que, del que parla la gent al carrer. Avui, no, avui obrirem el programa parlant d'esports. Sovint els esports estan denostats. Se'n parla molt, això sí, però sempre en segona fila. Després de la cultura, però molt més que la cultura. Però és que avui és un dia molt important, avui és un dia importantíssim per l'esport palafrugellenc, i per això avui arrenquem el Supermatí parlant d'esports.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Cap de setmana ple d'èxits esportius per l'esport de Palafrugell. Dani Pagès, bon dia.
Bon dia des de Palafrugell. Aquest ha estat un cap de setmana històric per l'esport palafrugellenc. Primer, pels dos ascensos de categoria del corredor motor Palafrugell a l'Hockey Lliga de Hockey Patins i del Club Hangover Garbí a la Lliga Catalana. I també per la classificació de Liona Bolsova per vuitens de final del Roland Garros.
De seguida ho ampliem. Més enllà d'això, Jordi Colomí és el nou alcalde, serà el nou alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estartit. Unitat i Progrés Municipal i Esquerra Republicana han arribat a un acord que implica que Jordi Colomí sigui l'alcalde de Torroella i Marc Calvet, primer tinent d'alcalde. Ha passat una setmana de les eleccions municipals del 2019 i això també ha afectat el plenari del Consell Comarcal del Baix Empordà, on Esquerra és clarament la primera força. Pedro Ruiz.
Els republicans tenen 12 representants i deixen d'empatar a 11 consellers amb Junts per Catalunya, que cau al 7. El PSC també perd un seient, quedant-se amb 5, mentre que Tots per l'Empordà hi rompen força, concretament amb 4. La CUP guanya una segona cadira i completen el ple Ciutadans i En Comú Podem, amb 1.
Cap de setmana de protestes a l'educació. Cadena Humana a Verges per reclamar el nou Institut Escola Francesc Cambó. Gerard Descats, bon dia.
Bon dia des de Verges. Les famílies de l'Institut Escola Francesc Cambó de Verges s'han mobilitzat una vegada més per reivindicar la construcció del nou centre educatiu. Aquesta vegada han unit els dos mòduls educatius en una llarga cadena humana de 700 metres.
Divendres, abans de la cadena, vam parlar amb Irene Antolín, que és portaveu de les famílies a l'escola. Què en pots destacar, Gerard?
Doncs Antolín destaca que són conscients que els seus fills no gaudiran de les millores que reclamen per l'Institut Escola Francesc Cambó.
Després ho escoltem. No és l'única mobilització que s'ha produït en el sector educatiu. La setmana passada parlàvem amb Daniel Pontonet, president de l'AMPA de l'Escola Gaziel, que explicava que farien una aturada indefinida al col·legi, que s'acabarà d'aquí poc menys de mitja hora, que és quan comencen les classes, però que reprendran de seguida. Pedro Ruiz, ara sí, bon dia.
Bon dia des de Sant Feliu. El motiu és que el Departament d'Ensenyament té previst tancar una de les dues línies de P3 d'aquesta escola. És per això que divendres a la tarda van iniciar una tancada on hi ha participat més d'un centenar de persones. En una mitja hores preveu que s'aturi per tal que el funcionament de les classes vagi amb normalitat.
Balanç satisfactori de la segona edició de la Fira Indie Lletres, que durant tot el cap de setmana ha omplert la plaça del Castell de la Bisbal. Adrià Cortadelles.
El cantautor solsoní Roger Mas va culminar ahir la Fira d'enguany presentant el seu darrer àlbum Parnàs amb un concert que va exaurir totes les entrades a la sala capitular del Castell Palau Bisbalenc.
La Fira Begú Sota Aigua posa el focus en el perill dels plàstics. Maria Monteis.
Bon dia. En aquesta edició s'han organitzat diverses activitats per a nens i joves que tenen per objectiu conscienciar dels perills que suposa l'abocament de plàstics al mar. L'alcalde en funcions aposta per declarar Begur municipi amb plàstics zero.
I atenció, Front Comú contra l'oferta il·legal al sector turístic. Una trobada aborda les preocupacions del sector així com el compliment de normatives que garanteixin les condicions de feina.
El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, el director general de Promoció Econòmica, Lluís Junca, i el gerent de l'associació Costa Brava Centre, Martí Sabrià, es van reunir divendres per analitzar el moment actual que viu el sector al litoral gironí.
Gràcies, Alba Lejide. La Cambra de Palamós tria Pol Fages de president pels propers 4 anys. Destaca l'afany per crear noves empreses, potenciar el servei d'assessorament a emprenedors i la igualtat de gènere.
El nomenament de Fages s'ha fet després de la constitució d'un ple format per 20 membres, 14 escollits directament pels electors, 2 designats per les organitzacions empresarials i 4 de les empreses de major aportació.
Ara sí. Gràcies a tota la redacció d'informatius. De seguida ampliem totes aquestes notícies. Però abans és hora de treure el cap per la finestra i veure quin temps ens espera per aquest dilluns. Alberta Aparicio, continuarà el bon temps?
Bon dia, comencem la primera setmana sencera de juny amb temps força semblant al d'ahir. El sol dominarà amb un ambient càlid o calorós a l'interior de la comarca, on la temperatura màxima assolirà els 29 graus. Quedarà una mica més curta a la costa entre els 24 i els 26 graus. El vent de Garbí s'imposarà a la tarda en cops de força moderada i pels propers dies seguirem parlant de temps majoritàriament assolellat amb temperatures sense gaires canvis, a l'espera d'un petit canvi de temps de cares a...
S'ha perdut aquesta connexió, ens hem quedat amb les ganes de veure de cares a què... Ah, mira, em diu l'Albert ara que és de cares a dijous, que hem perdut la connexió.
Mare, vull ser pescador.
Més, amb l'arribada del primer cap de setmana de juliol, se celebrarà la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. D'aquesta manera es dona el tret de sortida oficiós a la temporada estiuenca a la Costa Brava i que continuarà l'endemà amb el concert de Diego el Cigala dins del Festival Ítaca. Cal destacar que en la que suposaran la 53a edició de la cantada d'havaneres hi actuaran els grups Arjau, Son de l'Havana, Porbó, que és el degà de la cantada, i aquesta que estem escoltant, la Neus Mar. Al mateix temps, l'estreta relació entre el gènere de les havaneres i la capital cubana tindrà un paper destacat a la cantada. D'aquesta manera, l'esdeveniment aquest any estarà dedicat a la celebració de la capital cubana, l'Havana, que es troba en ple procés de commemoració dels seus 500 anys d'història, una ciutat on la cultura i la música han deixat una petjada profunda i visible i que ha escollit Calella de Palafrugell per col·laborar en estrènyer els vincles culturals entre Catalunya i Cuba. Com sempre, quan s'acabi la cantada, a partir de 12:15 de la matinada es desenvoluparan els concerts que tenen lloc a les tavernes de Calella de Palafrugell. Pràcticament les 8 i 10 del matí.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Cada matí, de 8 a 9. matí, de 8 a 9. És el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar...
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Dissabte 8 de juny, tasta la qualitat. Dissabte 8 de juny, tasta la proximitat, tasta els productes més frescos. Dissabte 8 de juny, tasta el mercat. Dissabte 8 de juny, en plenes festes de primavera, vine a la nova edició del Tasta al Mercat, a degustar els millors productes del Mercat de Palafrugell. Dissabte 8 de juny, de 8 del vespre a 11 de la nit, tasta el millor, tasta al mercat. Més informació a visitpalafrugell.cat.
Quatre minuts i serà un quart de nou del matí. Sou al Supermatí, això és Ràdio Capital. Com us dèiem, clar, cap de setmana ple, pleníssim d'èxits a l'esport de Palafrugell. Des d'allà, en Dani Pagès.
Bon dia des de Palafrugell. El corredor Mató Palafrugell començava el cap de setmana històric per a l'esport de Palafrugell en aconseguir l'ascens el passat dissabte després de derrotar el Vilafranca 2-4 a la seva pista, en un partit on només els hi valia la victòria per acabar com a primers de la categoria. En un partit marcat, doncs, per la superioritat dels homes del Palafrugell i que van aconseguir marcar amb gols de Borja Aldric i dos de Ferran García per imposar-se, en aquest cas, al Vilafranca, que ja no s'hi jugava res. Amb aquesta victòria, els palafrugellencs aconsegueixen repetir l'ascens aconseguit ara fa dues temporades i tornar a la màxima categoria. I, a més, ho fan aconseguint un triplet amb el campionat de Lliga, la Copa de la Princesa i l'ascens de categoria. També el dissabte, en aquest cas en el món del tennis, Aliona Bolsova es plantava a vuitens de final del Roland Garros després de derrotar per 6-2, 7-5 a la russa Yekaterina Alexandrova i disputarà, com dèiem, la ronda de vuitens de final. També en aquest cas, en el món del handball, ascens històric del handball Garbí de Palafrugell, que ahir disputava el seu partit i només li valia la victòria per aconseguir la tercera i darrera plaça d'ascens a la Lliga Catalana. Ho feia derrotant per 29-27 el seu rival directe, en aquest cas per ocupar aquesta tercera plaça a Lleida Pardinyes, després de derrotar-lo en un partit molt igualat i en què, a falta de 9 minuts, els palafrugellencs perdien per 23-27. Però a partir d'aquí, els del Lleida Pardinyes no marcarien cap més gol i el que aconseguiria la remuntada seria el handball Garbí, que a 2 minuts del final posava el 29-27 i desfermava l'eufòria al pavelló de Palafrugell.
Felicitats, doncs, a tots i a totes les guanyadores. Guanyador de les eleccions a Torroella de Montgrí, en Jordi Colomí, d'Unitat i Progrés Municipal, pot estar contentíssim perquè s'ha confirmat una setmana després de les eleccions. Serà el nou alcalde de Torroella de Montgrí després d'un pacte amb Esquerra Republicana, que era segon, i tots dos, per tant, sumen una majoria amplíssima dins de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí que podrà governar durant els propers 4 anys. Totes dues formacions van fer aquest anunci a les xarxes socials. Encara s'ha de tancar el cartipàs municipal i decidir qui seran els regidors, però sí que s'ha decidit que el republicà Marc Calvet serà el primer tinent d'alcalde. La decisió l'han de ratificar les assemblees dels dos partits i diuen, asseguren, el pacte s'ha tancat amb un clima d'entesa i cordialitat. I de, això ho comprovarem parlant d'aquí molt poca estona amb en Jordi Colomí, el nou alcalde de Torroella de Montgrí, a partir del 15 de juny. Més enllà d'això, hi tenim altres notícies relacionades amb les eleccions municipals, perquè el 26 de maig, ja us ho vam explicar aquell dia, no només s'escollien els plens municipals, sinó també s'escollia la nova composició del Consell Comarcal del Baix Empordà, on ara Esquerra Republicana és la força hegemònica. Pedro Ruiz.
Si bé des del 2015 Esquerra i Convergència i Unió empataven a 11 representants, ara és el Partit Republicà qui ha agafat distància i obté la primera plaça amb comoditat. Esquerra guanya un conseller més, mentre que la marca Junts per Catalunya en perd 4. Es manté com a tercer partit del ple el PSC, que passa de 6 a 5 actes. Per la seva banda, tots per l'Empordà agafa embranzida. Les coalicions municipalistes tindran 3 seients més, de manera que en tindran un total de 4. Un partit que també guanya protagonisme és la CUP, que tindrà 2 edils, i també entra el plenari Ciutadans, amb un representant, que conserva la seva quota en Comú Podem. D'altra banda, queda fora el Partit Popular, que fins ara tenia com a representant Sebastián Mateo, de Platja d'Aro. En aquesta darrera legislatura, Convergència i Unió, ara Junts per Catalunya, va pactar i va arribar a un acord de governabilitat al Consell amb el PSC, sumant un total de 17 representants, la majoria absoluta. El president d'aquesta darrera legislatura ha estat Joan Català, de CiU.
Aquest ha estat un cap de setmana marcat per les protestes educatives, les protestes de les famílies de diferents instituts i escoles del Baix Empordà. Concretament ens mourem cap a Verges per començar i després cap a Platja, cap a Sant Feliu de Guíxols. Primer a Verges, perquè l'Institut Escola Francesc Cambó de Verges ha tornat a reivindicar-se aquest dissabte després de moltes mobilitzacions i reclamacions al Departament d'Educació. Reclamen que es construeixi un nou institut escola. Fa anys que el projecte està acordat, però no se sap quan es començarà a construir. Per reivindicar-se han organitzat una cadena humana que ha unit l'escola amb l'institut. A Verges, amb en Gerard Descaig.
La separació dels dos centres, tot i ser només d'un de sol centre educatiu, és de 700 metres amb una carretera pel mig. Per aquest motiu, la idea de la cadena humana que ha començat a l'escola per acabar a l'institut ha servit per simbolitzar el recorregut diari de molts membres de l'equip del centre. Ho ha explicat Diana Canals, presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut Escola Superior Francesc Cambó de Verges.
Aquest recorregut que farem avui el fa el nostre director cada dia, el fa la conserge i el fa tot el personal quan ha d'anar d'un edifici a l'altre. Avui l'experimentarem tots i veurem el que passa. I és per dir-li al departament que tenen un problema de planificació estratègica, que s'han equivocat amb nosaltres, que això no està ben fet i que tenim uns alumnes que són alumnes de segona perquè no tenim les condicions que han de tenir.
La cadena humana ha durat una mitja hora des del centre infantil fins al de secundària. Allà actualment hi ha els barracons i és on esperen que s'hagi de construir el nou edifici. Els alumnes, però també els pares i les mares, han aprofitat el dia per dibuixar les lletres SOS al terra. Des de l'Institut Escola demanen que el Departament d'Educació faci cas a les seves peticions, perquè és un centre escolar referent a 11 municipis del Baix Empordà. Canals ha dit que estan tractant els fills com a alumnes de segona, perquè en lloc d'arreglar el problema que tenen des de la Generalitat, fan bandera que obren nous centres educatius. Estan en un estat precari i tot perquè tenen un problema de planificació estratègica, com ha explicat Diana Canals.
Irene Antolín, portaveu de les famílies, va passar pels micròfons de Ràdio Capital el divendres. Sempre s'ha parlat dels problemes que té l'escola, com haver de fer classes als passadissos, la falta d'espai, però tot i això no hi ha hagut cap canvi major respecte, excepte els lavabos dels exteriors, perquè tenien pèrdues d'aigua i estaven trencats. Per tant, vam analitzar amb Irene Antolín quina evolució ha tingut la seva protesta des que la van iniciar ja fa anys. Què ens va dir Gerard Descaig?
Irene Antolín va explicar que tot segueix igual, però que no tenen compromisos ferms, tot i la predisposició del Departament d'Educació. L'escola, que és referència a 11 municipis diferents del Baix Empordà, com Jafre, Colomers, Rupià, La Tallada, Foixà, per dir-ne d'alguns, asseguren que aquestes concentracions és per mantenir conscient el departament, que segueixen havent-hi problemes. Això és el que va dir Irene Antolín al supermatí de Ràdio Capital.
Sentim que és l'única manera que tenim de que ens recordin, no? I d'estar permanentment al cap del departament i de que no ens oblidin, perquè la situació és dramàtica. De fet, tots els que ens estem reivindicant som conscients de que segurament les millores pels nostres fills no les gaudiran, però creiem que s'està cometent una injustícia.
Des del Departament d'Educació asseguren que a Corçà s'està estudiant construir un institut escola al municipi i una Verges. Aleshores, estan pensant construir-los a la vegada, però també estan estudiant si alguns nens de l'Institut Escola Francesc Cambó haurien d'anar a Corçà i no a Verges. Tot i això sense termini, perquè, segons Antolín, no ho saben. Antolín també ha explicat els problemes que té l'institut per la matrícula viva i la manca de professors, perquè aquests queden assignats a principi de curs, depenent del nombre d'estudiants que s'han inscrit fins al moment.
Aquesta no ha estat l'única mobilització en el sector educatiu. Aquest mateix cap de setmana ha tingut lloc una tancada de pares i mares i alumnes de l'escola Gaziel de Sant Feliu per protestar contra el probable tancament d'una de les dues línies de P3 del centre. Ens informa en Pedro Ruiz.
Vora d'un centenar de pares, mares i alumnes van començar aquest divendres a la tarda el tancament. Durant tot el cap de setmana es van anar acostant famílies que hi van participar per donar suport a la causa. El president de l'AMPA, Daniel Puntonet, diu que lluitaran fins que sigui oficial per evitar aquest tancament que té previst el Departament d'Ensenyament. Al voltant d'unes 80 persones van quedar-se a dormir el divendres i s'hi van programar diverses activitats en família amb jocs de taula inclosos. Durant la primera nit tothom no hi cabia dins del recinte, de manera que el pati es va convertir en una mena de càmping per aquells que volien participar-hi però que no tenien suficient lloc. Al llarg d'aquests dies, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, es va apropar a la zona per parlar amb els pares de la situació i per donar-los suport. Durant el dissabte també van anar-hi altres famílies que, malgrat no tenir els fills escolaritzats al Gaziel, sí que es van solidaritzar amb la causa. A la nit, més d'una seixantena de persones van quedar-se a les instal·lacions i ahir va superar la trentena sobre les inscripcions que van anar recollint l'AMPA. Aquesta tancada indefinida finalitzarà en mitja hora per tal que comencin les classes. Ara bé, aquesta tarda es reprendrà i Puntonet ja garanteix que serà així fins que sigui oficial l'anunci del tancament d'una de les línies de P3.
Com que oficialment encara no han rebut el comunicat, nosaltres estem disposats a lluitar-ho fins al final i arribar amb tot el suport que tenim fins on creiem necessari totes les famílies.
No es tracta de la primera acció reivindicativa que impulsa l'AMPA dels centres, ja que fa dues setmanes més de 450 persones van participar en una manifestació per demanar la paralització d'aquest tancament, que suposaria tenir una classe de 25 nens. Fins ara tindrien unes 30 preinscripcions i aquelles famílies que quedessin sense plaça serien redistribuïdes a altres col·legis del municipi Ganxó.
Tenim més notícies que no fan referència ni a l'educació, ni a la política, ni als esports, però que us hem d'explicar. Begur sota aigua ha posat el focus en la conscienciació del perill que suposa l'abocament de plàstics al mar. Per fer-ho, a més d'omplir els carrers del nucli antic d'activitats relacionades amb el mar, s'ha creat el projecte Plàstic Zero, una acció ludicoambiental feta a la platja de Sarriera. Maria Monteis.
Exacte. Els nens i nenes en edat escolar de Begur han pogut assistir a una xerrada sobre els microplàstics o a l'actuació de clown pesca plàstic, mentre que els dels cicles superiors s'han dedicat, amb el suport de científics, al projecte Plàstic Zero, consistent en agafar mostres de la platja de Sarriera per després estudiar-les al laboratori de l'espai Mas d'en Pink. Però a més de les criatures, Begur sota aigua també vol conscienciar la resta d'habitants del poble del patrimoni que representa el fons marí, amb una exposició d'humanitat a les famílies que s'han dedicat a la pesca, que recull 59 fotografies relacionades amb aquest ofici en un viatge pels quatre ports pesquers del terme: Aigua Blava, Fornells, Sarriera i Satuna. Les fotografies provenen dels fons de les famílies Arruga, Paco Pi, Florian Pi, Jordi Vinyes, Gervasi Saís, Margarita Saís, Lourdes d'Olofeu i Romaní Mascarreres, a més d'imatges del Fons d'Arxiu Municipal de Begur dins de la col·lecció Josep Carreres. També s'hi han organitzat activitats més lúdiques com batejos de submarinisme en una piscina de 17.000 litres al centre de Begur,
Begur, una trobada de 21 dibuixants urbans, xerrades o la presentació del llibre Històries de pescadors de la Costa Brava, de Lourdes Boix i Jaume Badies, que ha editat Gavarres dins la col·lecció El Caliu de la Memòria. El llibre recull entrevistes a pescadors, alguns d'ells begurencs. A l'acte inaugural que presidia l'alcalde en funcions, Joan Loureiro, a més de recordar que durant aquest mandat ha donat valor a la reserva marina de Ses Negres i han apostat per la recollida porta a porta, Loureiro ha declarat que un nou pas serà declarar Begur municipi plàstics zero.
Gràcies, Maria Monteis, que és de Sant Feliu de Guíxols i li queda lluny. Per això diu Begur. Atenció, això és bona notícia. Balanç satisfactori de la Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà. El cantautor solsoní Roger Mas ha culminat la Fira d'enguany presentant el seu àlbum Parnàs, un concert que ha exaurit totes les entrades a la sala capitular del castell. I perquè per analitzar com ens ha anat, aquesta Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà, ens envia aquesta crònica, podem connectar amb l'Adrià Cortadellas des de la Bisbal.
La plaça del Castell de la Bisbal d'Empordà s'ha omplert durant tot aquest cap de setmana d'editorials independents en la segona edició de la Fira Indilletres. En total, han estat 7 més que l'any passat. Un total de 24 firmes han exposat a més de dues llibreries de la mateixa capital del Baix Empordà. Ha estat una fira que ha incrementat també el nombre d'actes i activitats. Debats, conferències, tertúlies, recitals poètics, clubs de lectura, contacontes, concerts i moltes presentacions de llibres. El cantautor solsoní Roger Mas va culminar ahir a la tarda la segona edició de la fira presentant el seu darrer àlbum, Parnàs, a la sala capitular del Castell Palau. Va exaurir totes les entrades. Així doncs, des de l'organització, asseguren que estan molt satisfets de com ha funcionat la fira. Parla Xavier Cortadellas, president de l'entitat organitzadora.
A la Bisbal, hem celebrat la segona fira d'Indilletres. És una fira d'editorials independents que s'està consolidant, que hem tancat avui diumenge a les 8 del vespre després d'un concert de Roger Mas, que hi han participat 24 editorials i les dues llibreries més valenques, i el regust ha estat bastant positiu. Estem contents de com ha anat, ens hauria agradat que hagués vingut una mica més de gent, però l'any vinent repetirem.
Per tant, repetirem i que siguin molts anys aquesta Fira Indilletres. Les 8 i 27 minuts, d'aquí 3 minuts seran 8:45 del matí. Ara és l'hora del comentari. Amb en Carles Xuriguera.
El meu comentari d'avui no és meu. És un article de Jordi Alcover, director de la Guia de Vins de Catalunya. I és un article que jo signo plenament i estic molt i molt d'acord, per això tinc moltes ganes de llegir-vos-el. La Guia de Vins de Catalunya, us poso amb antecedents, és una publicació que ja porta 12 anys d'història. I és una publicació que surt quan el vi català era molt diferent d'ara. Ara fa 15 anys el vi català no tenia aquesta presència, aquesta força, aquest relat que té actualment. I molta part de la culpa de tot això és gràcies a la Guia de Vins de Catalunya. Aquesta guia, aquesta publicació ha tingut la responsabilitat i ha tingut la valentia i a més la constància i la feina de fer de mirall en aquest vi català. No només ensenyant les seves virtuts, sinó també mostrant els defectes, mostrant els errors que cometia el vi català fa 12 anys i també actualment. És per això que és una guia valenta, és una guia que no s'amaga, és una guia que vol diàleg i emprèn un diàleg amb els viticultors i també amb la societat catalana, una societat que vol veure el seu propi vi. I no només fa la pilota. I és una guia que vol parlar amb tothom, però vol parlar amb tothom d'una manera concreta. No fent-nos la gara a gara els uns als altres. I és per això que és molt interessant aquest article que us començo a llegir. Hi ha alguns noms que potser no coneixereu, però que us convido a que busqueu qui són tota aquesta gent que en el seu moment doncs, van tenir la seva presència en el vi català. Començo. L'article es diu Quan serem grans. La part no escrita és la que més ens revela tot el que ha passat en el moment que vam editar la primera guia i vins de Catalunya fins ara. Llavors estava tot per fer. El temps ha demostrat que era possible fer-ho. Recordo l'Alfred Peris quan em va dir que li havien encarregat una guia també a ell, però que va plegar en veure que nosaltres vam sortir al mercat. Recordo quan em deien que ningú podia anar en contra el Merlot i menys encara contra el Cabernet Sauvignon, que era el millor raïm del món. Recordo consells que tenien el to d'una amenaça i altres consells que no ens regalaven a nosaltres, sinó a qui volia fer coses amb nosaltres per tal que se n'oblidessin. Ara la part no escrita de tot això són les omissions interessades que avui evidencien les carències de la part de la premsa que les fa. Fa 15 anys només hi havia en Sergi Cortés amb la seva revista llavors impresa Copatxes i el Giroví de l'Agustí Encesa i nosaltres amb l'especial Vins La Vanguardia que tocava gairebé sempre vi català i sobretot cava que llavors tenia bona premsa i molts menys problemes. I fa 10 anys quan va sortir un altre web que ara i sempre té el vici d'oblidar tot allò que no ha passat per les seves mans, que per sort és moltíssim, també hi havia Copatxes, i també hi havia el Giroví, i també hi havia la Guia de Vins de Catalunya i l'ICA. La part no escrita serà evident quan serem grans. És tot allò que es diu i no s'escriu. És la por a l'opinió lliure. És el safreig com a únic contrapunt de l'hàbit constant d'ensabonar qualsevol celler o qualsevol vi en una nota de tas llepadora i pilota. És bloquejar a altres l'accés als mitjans de comunicació. És fer lobby amb els contactes de partit per aprofitar la merda de quatre engrunes. És tatuar-se al canell la frase del senador McCarthy, un republicà americà de fa 100 anys. Déu pare, doneu-nos salut i força. Nosaltres ja robarem la resta. De l'altra banda, la part escrita ha estimulat un debat constant entre els professionals que fan el vi. Aquesta part escrita conté i reivindica cada any l'opinió lliure, evidentment una i no totes, però una de ben fonamentada a la prospecció anual de la realitat del vi català. Aquesta opinió ha generat un debat, ha invertit la manera de mirar-se les vinyes, ha fet que els vins canviïn. Fa 12 anys, els 1.400 vins presentats a la primera edició eren en un 80% de varietat francesa. I ara, els 1.500 que ens arriben són un 95% varietat tradicional. La part escrita ha fet la feina amb la intenció de canviar coses, però la part no escrita pretén amagar això que ha passat i no se n'adona que fa el ridícul intentant-ho. Els fets són rebels. La realitat tossuda. Cada matí es troben amb la fita d'un altre damunt la taula i la reacció no és la correcta. La grandesa d'algú està en convertir l'enveja en admiració, però per fer això s'ha de tenir grandesa, que no és un extra que puguis encarregar com quan compres un cotxe. Si no ve de sèrie, és molt difícil que ho tinguis. Potser és que ja som grans, doncs. Jordi Alcubé, director de la Guia de Vins de Catalunya.
D'això, Xuriguera, se'n diu rajada, una rajada. I com us dèiem, avui hem de parlar amb qui serà el nou alcalde de Torroella de Montgrí l'Estartit. Menys d'una setmana després de les eleccions municipals que guanyava Unitat i Progrés Municipal, sense majoria absoluta, pocs regidors de diferència d'Esquerra Republicana, ara s'ha confirmat aquest pacte entre les dues primeres formacions del municipi que farà alcalde en Jordi Colomí, que és aquí tenim el telèfon avui. Senyor Colomí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Felicitats abans que res.
Moltes gràcies.
Serà una legislatura, un mandat continuista respecte al que s'ha fet en els últims 3 anys a Torroella?
Sí, evidentment, penso que no podia ser d'altra manera. Després d'uns anys de bastanta inactivitat municipal, doncs, des de que vàrem agafar el govern Esquerra, UPM i l'Est, doncs, es va produir un canvi important. Creiem que es van canviar les dinàmiques i aquestes dinàmiques han de continuar en la propera legislatura i, si cap, encara amb més contundència, ja que som un regidor més, ara per ara, i, per tant, podem tenir el camp obert per treballar amb molta més tranquil·litat, si cal.
S'ha anunciat el pacte entre Esquerra i UPM. S'hi afegirà també l'Estatit Som Tots?
Per ara no, perquè creiem que els resultats avalen, doncs, aquest pacte entre UPM i Esquerra, i per ara tenim un principi d'organigrama organitzat entre aquestes dues formacions, que creiem que és el que en resulta d'uns resultats clars que es van produir a les eleccions municipals de diumenge passat. Per tant, ara per ara la idea és governar UPM Esquerra.
Ja tenen, doncs, deia que tenim l'organigrama. Se sap els noms dels regidors que organitzaran o que formaran part d'aquest govern?
Sí, en principi serien els 6 regidors, evidentment, d'UPM i els 4 regidors d'Esquerra, i ara estem acabant de polir, doncs, el nou organigrama municipal, que farem públic, doncs, d'aquí uns 15 dies, quan s'aprovi el nou ajuntament.
Quina serà la seva primera mesura quan arribi al despatx d'alcalde?
La primera mesura que farem serà explicar ben bé a tots els regidors que no deixem de ser regidors de diferents partits polítics, però que bàsicament som regidors d'un poble, d'un municipi complex, d'un gran municipi amb mil anys d'història, i que això representa un honor, per començar, un gran honor, però també una grandíssima responsabilitat, perquè prioritzem sempre els interessos generals per sobre dels interessos particulars o de partit. Per tant, jo penso que la primera mesura que hem de prendre tots plegats és la conscienciació de que l'Ajuntament és molt important, que és la primera administració que els ciutadans i ciutadanes van a veure quan tenen un problema, i que això representa aquesta gran responsabilitat que us deia abans i que ha de funcionar molt i molt bé, perquè és en la que confien i en la que els ciutadans i ciutadanes, doncs, van a veure primer quan tenen, com deia, aquest problema.
Parlem ara de reptes a mitjà termini, és a dir, m'agradaria preguntar-li què és el que li agradaria que s'hagués fet a Torroella de Montgrí l'Estatit quan s'acabi la legislatura. Què és el que vol que s'hagi acabat, s'hagi fet o s'hagi avançat?
Bé, els grans projectes són coneguts per tothom, no? Però jo el que voldria és que la gent, quan s'acabessin aquests 4 anys, diguessin, l'Ajuntament ha funcionat, l'Ajuntament ens respon quan tenim un problema, l'Ajuntament es dedica també no només als grans projectes que hi són i que els tenim en ment, sinó que també els petits detalls, les petites coses, les petites inversions que fan que la vida sigui més senzilla cada dia, no? Per tant, jo el que voldria és això, no? Que hi hagués aquesta sensació de que l'Ajuntament ha funcionat, de que l'Ajuntament ha respost als ciutadans i que els ciutadans estan satisfets de la gestió del seu Ajuntament.
Per exemple, d'aquí 4 anys, la situació del trànsit a l'entrada de Torroella a l'estiu, que ens hi acostem, imagino que aquest cap de setmana ja devem haver patit. Com haurà canviat?
No, això és un dels projectes principals que tenim sobre la taula. Aquí intervenen no només l'Ajuntament, sinó una promoció privada, la Generalitat, però això sí que ja s'està embastant des de fa un temps, ja en aquesta legislatura que ara s'està acabant i hem treballat de valent, i això ens agradaria que d'aquí 4 anys doncs aquestes dues antenes que parlem nosaltres i la rotonda, les antenes són els dos carrers que s'han de fer, un a l'esquerra per anar fins directament en els pàrquings de l'Espai Ter, que això ens permet tenir un accés directe a tot el gran pàrquing del nucli antic, motor bàsic de l'economia local, i l'altre carrer que des d'aquesta rotonda que s'ha de fer aquí en l'antic excursiador, que ha de passar per sota el Carrefour i que ha d'anar a sortir a la zona industrial, bueno, en el Jardí Santa Clara, just abans de la zona industrial, per estalviar-nos una part important d'aquestes cues que venen per la carretera de Pals. Això és un dels projectes bàsics de la propera legislatura, i començarem, aquest dia en parlàvem en el pacte, en les negociacions del pacte entre UPM i Esquerra, i aquest serà un dels eixos principals d'aquesta legislatura, perquè voldríem veure-ho fet i acabat en aquests propers 4 anys.
En quina mesura que això pugui estar fet i acabat depèn de vostès?
Bé, nosaltres, els ajuntaments, no només el de Torroella, sinó tots, quan intervenen administracions superiors o quan intervenen propietats privades, doncs el que ha de fer és de motor i de guia perquè això no s'aturi. L'Ajuntament ha de portar la iniciativa en moltes d'aquests projectes i té els seus mecanismes, tant administratius com urbanístics, per tirar-ho endavant. I això és el que no hem de renunciar mai. Si aquí hi ha algú, no dic en aquest cas, en aquest cas concret, que sembla ser que no serà així, però en altres espais o sectors que vol esperar per especular i això perjudica el bé general, l'Ajuntament ha d'actuar i té maneres d'actuar.
Què vol dir? Que això ha passat a Torroella o com...?
No, això passa per tot.
Sí.
Això passa per tot. En el desenvolupament urbanístic dels municipis hi ha promotors que esperen un temps per desenvolupar perquè no és un bon moment econòmic, no? Però si això és totalment lícit, però si això afecta a un projecte que pugui ser important pel municipi i important per la ciutadania, l'Ajuntament ha de fer tots els possibles perquè almenys en la part que afecta el bé o l'interès general s'executi amb contundència i el més ràpid possible. Però, i en això estarem.
No, però, disculpi, ja no l'entenc. Si depèn de l'activitat, o sigui, són... és una obra pública, quins obstacles es podria trobar?
No, les obres públiques a vegades han de passar per sectors urbanístics. Quan hi ha els mateixos sectors urbanístics preveuen, per estalviar diners a les administracions, que s'han de fer sistemes generals, que en diguem, no? Per exemple, perquè tothom ens entengui, moltes vegades una ampliació urbana d'un municipi contempla la construcció d'una nova carretera o d'un nou eix de trànsit. Aquest eix de trànsit pot facilitar molt la circulació d'aquell municipi. Si el promotor no el vol fer o no té interès en fer-lo en un temps prudencial, entenem que s'ha d'executar i l'Ajuntament hi ha de ser a darrere perquè això s'executi amb la més ràpida, de la forma més ràpida possible.
Com pot pressionar l'Ajuntament?
No, perquè és bastant senzill. Els terminis per executar un pla general doncs són els que són. No? I a Torroella i a la gran majoria de municipis aquests terminis ja s'han esgotat. I els plans parcials s'haurien d'haver executat ja la gran majoria. Aquests terminis ens ajuden a dir-los a aquesta gent que han d'executar una part de... O si no, arribar a acords puntuals, que això també es fa. Si no es vol desenvolupar tot, doncs arribem a un acord, l'Ajuntament ho desenvoluparà, ho pagarà, ho avançarà, però en el moment que es desenvolupi aquest sector, doncs després ho recuperes. Hi ha moltes fórmules, el que passa és que s'han de conèixer i s'han de saber executar, perquè si no, després es van retassant els projectes i totes aquestes circumstàncies porten a que aquestes problemàtiques quedin enquistades i no se solucionin.
Vostè, el seu candidat, també ha guanyat les eleccions a l'Estartit,
a
l'EMD, a l'entitat descentralitzada. Com canviarà o quins canvis impulsaran, si és que en fan, en els projectes que s'havien aprovat i havíem conegut durant l'última legislatura? De fet, no s'han presentat, encara falten aprovacions, tant de la zona comercial, el passeig, l'Espai Medes. Tot això serà continuïtat, també?
Evidentment, n'hi ha alguns que són d'interès o de competència específica de l'EMD, que això ja decidiran ells com ho volen fer-ho, però n'hi ha que són de competència municipal i aquests, ja dic jo, que continuaran, perquè ha de ser així, perquè és una idea de municipi que lliga molt amb tot el que és el desenvolupament turístic i comercial de tot el municipi, i que hi ha inversions que evidentment s'han de tirar endavant. Les principals són tot el que afecta la façana marítima, que són unes inversions molt i molt grans en les que hi participa l'Ajuntament, però també posa la Generalitat i l'Estat, i després també altres inversions més petites que bàsicament són de l'Ajuntament, com per exemple la biblioteca municipal, que és un gran projecte per l'Estartit, de suport tant a l'escola Portitxol com a tota la ciutadania de l'Estartit, que ben aviat veurà la llum i que, com deia, aquesta és una inversió municipal i que està a punt d'adjudicar-se. Per tant, hi ha grans projectes que tenen una continuïtat en el temps, no només en aquesta legislatura passada, sinó inclús en l'anterior, que ja es van plantejar algunes d'elles, i que continuaran, evidentment, els canvis d'Ajuntament. El que han de fer és trobar una nova energia en l'Ajuntament, no parar projectes, ni molt menys.
Torrella Montgrí té dins seu un dels pols culturals de la comarca, que és l'Espai Ter. Com es pot fer perquè en aquests 4 anys mantingui el nivell d'exigència i fins i tot l'augmenti en aquest que ha tingut fins ara?
Bé, la feina que ha fet aquí el regidor Josep Martinoi és molt valorada per tothom, no? I en principi intentarem que en Josep Martinoi continuï amb aquestes tasques, i té idees perquè sigui el gran, o continuï sent el gran auditori de la Costa Brava, perquè ha agafat unes dimensions de tant de programació com econòmiques, doncs, importants. Hem de recordar que s'ha reduït el dèficit pràcticament al 50%, per tant, fent moltes més activitats. Per tant, la gestió és molt i molt bona i hem de seguir en aquesta línia. No ens hem de tornar bojos, hem de ser conscients de qui som, d'on som, del que pretenem, i l'Espai Ter no deixa de ser un altre motor del nucli antic, un altre motor d'aquest municipi per portar gent cap aquí. Jo sé que en Josep Martinoi estava treballant moltíssim amb el tema de les convencions. L'Espai Ter funciona bàsicament al llarg de l'any, els caps de setmana. Entre setmana tenim molts dies lliures per oferir-lo amb tema de convencions, amb reunions d'empreses. Tot això és un altre aspecte que s'està treballant i que creiem que pot aportar gent al llarg de la setmana també en el nostre municipi, o inclús a la comarca del Baix Ter. Tot el que són el Festival de Música està funcionant d'una forma perfecta, molt i molt ben sincronitzada amb l'Espai Ter. Tot el que és els diferents àmbits en els que s'ha començat a treballar, doncs tant el teatre com el festival d'orquestres, tot això està funcionant molt i molt bé, està portant moltíssima gent a l'Espai Ter, i en això hem de continuar. S'ha de reforçar aquesta política, tinguent en compte també que ha d'haver-hi un control econòmic estricte, perquè no ens tornem a trobar en situacions, doncs, en què el dèficit era massa important.
Tenen en ment alguns projectes nous o idees noves que es puguin dur, que puguin arribar a l'Espai Ter?
Sí, sí, com li deia abans, tot el que és el negoci de les convencions, tot el que és el volum econòmic que pot representar tant per Torrella com per l'Estartit. L'Estartit, hem de recordar que és el gran centre residencial turístic del municipi, doncs tot això ens pot ajudar inclús a allargar temporades turístiques. Sí que és cert que en el tema, en la qüestió de les obres de teatre, dels concerts, doncs s'ha fet un pas important. En aquesta legislatura s'ha fet un pas important. No podem avançar gaire més perquè estem cobrint molts caps de setmana al llarg de l'any. Hem de recordar que a Torroella hi ha una activitat cultural cada cap de setmana brutal, i al llarg de la setmana, evidentment, també. Però a Torroella tenim Can Quintana, tenim el cinema, tenim les fundacions privades, hi ha les diferents exposicions que es fan en els diferents espais, tant públics com privats, del nucli, doncs ens generen una activitat cultural molt i molt important. I el que estem intentant també és no doblar massa les accions culturals, perquè els hem d'intentar distribuir una mica més en el temps. No pot ser que inaugurem tres exposicions de cop, que això a vegades ha passat. O no pot ser que es faci una obra de teatre en l'Espai Ter i al cap d'una hora se'n faci una altra en el Cine Petit, no? Hem d'intentar que tot això, coordinar-ho molt més, espaiar-ho en el temps i que tothom pugui assistir a tots els actes que es facin a Torroella, que a Torroella, no oblidem, no deixa de ser una vila controlable encara, no és una vila de 100.000 habitants, una ciutat de 100.000 habitants, per tant, sí que això ho podem controlar des d'una macroàrea de cultura, que puguem distribuir aquesta sèrie d'actes en diferents dies per no duplicar-ho. No?
Senyor Colomí, que hem d'anar avançant qüestions i tenim una altra qüestió per parlar abans d'acabar l'entrevista, que és que Ciutadans ha aconseguit un regidor en aquestes eleccions municipals i tindrà presència al plenari municipal. De fet, és l'única llista, l'única candidatura del plenari que rebutja l'autodeterminació i també defensa que l'empresonament dels presos, dels presos polítics. 255 vots, poc per sobre del 5% que li ha permès aconseguir aquest regidor. Com s'explica aquesta presència de Ciutadans a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i quina serà la relació de l'alcalde de Torroella amb Pere Quadros, aquest regidor de Ciutadans, i sobretot amb els seus votants?
Bé, la relació serà de màxim respecte, com una persona democràticament elegida pel poble de Torroella i que representarà a una part de la població petita en el ple de Torroella, però també conscients de que som regidors de l'Ajuntament de Torroella, que ens devem en aquest poble, que ens devem en aquest municipi, i evidentment les qüestions que són nacionals, ell o la gent de Ciutadans pensin el que pensin i que votin el que votin, i el ple sobirà per decidir totes les qüestions que es plantegen en aquest aspecte. Jo que sí que agrairia és això, que hi és un respecte institucional, que en l'Ajuntament de Torroella s'hi ve a treballar pel poble de Torroella, pels pobles de Torroella i l'Estartit, i que aquesta és la principal funció que tenim.
Però li preguntava com s'explica aquesta presència de Ciutadans en aquest ple després de les crítiques dures que ha rebut pels tours que ha fet al llarg del municipi en aquest últim any d'empresonament de Dolors Bassa.
Jo penso que és una presència mínima, tenint en compte els resultats que havia obtingut Ciutadans uns anys enrere aquí en aquest municipi. I cal recordar que no fa ni dos anys o dos anys i pico va tenir 1.075 vots Ciutadans de Torroella. En ciutats mitjanes com Torroella i l'Estartit, en municipis d'aquestes envergadures de 10-12.000 habitants, doncs Ciutadans s'ha implantat. No? És un efecte que diríem que és contrari a tots aquests processos d'autodeterminació, aquests processos d'independència, i que la gent té una manera de manifestar aquesta contrarietat que representa tot aquest procés que s'està produint a Catalunya, votant forces que, evidentment, que s'han manifestat totalment en contra, no? Però també és veritat que és el pitjor resultat en, en aquestes eleccions municipals que ha obtingut Ciutadans en les últimes tres eleccions. Per tant, el discurs aquest victimista i de recerca constant de l'enfrontament no està funcionant a Torroella. A Torroella han passat de 1.075 vots a 500 i pico i a les autonòmiques i a... No, perdó, a les estatals i a 200 i pico a les municipals. Per tant, la gent s'està aclarint bastant i està rebutjant tot aquest procés d'anar a buscar l'enfrontament en allà on fa més mal, no?, la presència provocativa que s'ha fet buscant aquest vot fàcil, no?
Senyor Jordi Colomí, tindrem temps de parlar molt més durant aquests 4 anys de legislatura. Avui hem parlat al Supermatí amb en Jordi Colomí, que serà el nou alcalde de Torroella de Montgrí l'Estartit. Moltíssimes gràcies per passar avui pel programa i que tingui bon dia i molta sort en aquesta legislatura.
Moltes gràcies a vosaltres.
Música, estiu i Empordà amb el Festival Ítaca.
Vine i gaudeix del primer festival d'estiu a la Costa Brava amb Diego El Cigala, Albert Pla, Els Catarres, Oques Grasses, Núria Graham, Pegasus, Judit Nederman i molts més.
Entrades a itacacultura.cat.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, a aquesta víctima, i li farem la broma per dir la que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Com ja sabeu, des de fa unes setmanes tenim una secció en què parlem de les espècies en perill a la Costa Brava. I avui ho fem parlant amb en Xavier Quintana. Xavier Quintana, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlarem de l'Institut d'Ecologia Aquàtica perquè és un institut important en aquest estudi de quines espècies estan en perill. I també de la conservació i recuperació de sistemes costaners, no? Perquè és una qüestió en què s'ha posat el focus en els últims temps.
Sí, 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 des de l'Institut d'Ecologia Aquàtica, que alberga investigadors, zoòlegs, ecòlegs, botànics, microbiòlegs, treballem amb els sistemes aquàtics, tant en el seu funcionament estrictament des del punt de vista de com funcionen, i també estem treballant amb temes relacionats amb més de caire aplicat, com són pues, la protecció d'espècies en perill, l'efecte d'espècies invasores, o també la restauració d'hàbitats costaners.
Entenc que la construcció a la Costa Brava ha destruït centenars de sistemes costaners, no? Deu haver canviat de dalt a baix l'estructura costanera que podia tenir casa nostra fa un segle, no?
Sí, la construcció ha estat una de les causes, o l'activitat humana ha estat una de les causes més importants de degradació dels hàbitats costaners. I també una de les causes de que els hàbitats costaners no ens protegeixin o no facin els seus serveis ecosistèmics. Les zones costaneres ben conservades i en bon estat de conservació i amb totes les seves espècies funcionen adequadament i ens protegeixen, per exemple, pues dels efectes de temporals de mar o de possibles intrusions marines que ara en dintre del marc del canvi climàtic estan en plena potència.
Com eren abans els sistemes costaners de la Costa Brava?
Però, bueno, generalment hi havia una zona àmplia de gradient, un sistema dunar ben conservat que tenia d'alguna manera la vegetat i que protegia també la primera, el que seria la primera intrusió marina. Després, pues, hàbitats d'aigua molls, amb llacunes barrejades amb sistemes d'inundació temporània, on el mar pues, laminava amb força facilitat, interconnectats entre elles i que d'alguna manera pues, servien una miqueta en aquest sentit, no? De laminació del mar durant avingudes i de certa protecció del litoral. Uh-huh. Actualment això està amb molta menys superfície i també amb hàbitats més aïllats i amb un estat de conservació a vegades no del tot desitjable.
Clar, et volia preguntar en quin punt, en quins llocs podem trobar encara aquest sistema, podem recuperar, podem anar al passat i veure com era fa un segle la Costa Brava. Hi ha algun punt en què això es mantingui?
Sí, sí, esclar, hi ha hàbitats encara que estan en bones condicions. En la zona de Girona tenim exemples importants de sistemes costaners d'aiguamolls que estan protegits i que ben conservats. A la zona de l'Alt Empordà, en el parc dels Aigües de l'Empordà, o en la zona del Baix Ter també, en el parc del Montgrí Medes i Baix Ter, on, per exemple, hem fet la restauració de la zona de la Platera, que estava parcialment urbanitzada i que s'ha retirat aquesta urbanització i s'ha recuperat el sistema costaner. De totes maneres, i la recuperació d'aquests hàbitats ens mostren també que hàbitats costaners que no estan ben conservats o que estan parcialment degradats tenen possibilitat de recuperar-se i que cal recuperar-los per afegir-los a l'equació de protecció dintre del que seria el sistema costaner en un futur en el que el nivell del mar té tendència a pujar.
Hi ha zones que encara es poden recuperar? Tot això es pot recuperar i es pot tornar tal com estava fins ara? Entenc que amb molts diners, però es podria?
L'experiència que tenim mostra que sistemes que estaven parcialment degradats es poden restaurar i també que les proteccions toves, és a dir, basades en litorals vegetats i en bon estat de conservació, són la manera més efectiva i inclús barata de protegir-se contra el canvi climàtic i contra la pujada del nivell del mar. Llavors, en aquest sentit, en canvi, contràriament, estructures molt més rígides, com són passejos o estructures d'espigons, etc., a vegades provoquen canvis en la dinàmica i són, pues, d'entrada, cars de construir i també cars de mantenir. A nosaltres ens sembla que, precisament, tot espai que encara no està urbanitzat, si es recupera i es restaura, a vegades en costos que no semblen tan grans, que podrien semblar grans però no ho són tant, crec que això és bàsic per un futur en el que la zona costanera estigui ben protegida.
Però des de l'Institut d'Ecologia Aquàtica vosaltres veieu les institucions amb moltes ganes de fer això o no?
Bé, a nosaltres, per exemple, hi ha de tot, òbviament, però en el cas de la restauració de la Platera ha estat un projecte de restauració que en el que han intervingut l'Ajuntament de Torroella de Montgrí l'Estartit, el Parc Natural del Montgrí Medes Baix Ter, la Generalitat, la Diputació de Girona. És a dir, possibilitats de que l'administració s'hi posi i és simplement una qüestió d'interès polític i interès polític més a llarg termini, no una cosa més curta, sinó un interès que es basi en un programa més de més anys a més anys vista. Però per què no?
Xavier Quintana, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí. Ha estat molt entenedor i molt aclaridor i anem sumant vèrtexs a aquesta història de la Costa Brava i aquesta situació actual de casa nostra, de la nostra costa. Moltíssimes gràcies per passar avui pel programa de Ràdio Capital.
Un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia. I nosaltres acabem bon el programa, ens hem passat una mica i hem demanat a en Marc Clapés si ens podia deixar res, 3 minuts de programa, del seu programa, del Matí Capital, que comença de seguida, començarà ja el Matí Capital. Nosaltres ens acomiadem fins demà. Que tingueu molt bon dia.
les 9.
La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu restaurant Alcanti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu restaurant Alcanti. La diferència entre un banquet o un gran banquet es diu restaurant Alcanti. I és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el restaurant Alcanti. A l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972 61 70 80 i a novarahotels.com.
Obre la porta a una segona residència a l'Empordà. Coneix els nostres pisos des de 127.500 euros. Informa't a servihabitat.com o a una oficina CaixaBank.
Dissabte 8 de juny, tasta la qualitat. Dissabte 8 de juny, tasta la proximitat, tasta els productes més frescos. Dissabte 8 de juny, tasta el mercat. Dissabte 8 de juny, en plenes festes de primavera, vine a la nova edició del Tasta al Mercat a degustar els millors productes del Mercat de Palafrugell. Dissabte 8 de juny, de 8 del vespre a 11 de la nit. Tasta el millor, tasta al mercat. Més informació a visitpalafrugell.cat.
Del 5 al 9 de juny, viu la màgia a Torroella de Montgrí amb la Fira Internacional FIMAC. Deixa't il·lusionar per la màgia als carrers, el mercat màgic, la màgia singular, la màgia 3 estrelles, els tallers de màgia i els grans espectacles a l'Espai Ter. Noel Galán, deixeble del Mago Pop, la gran gala internacional i l'impactant Junquer. Ho has de viure en persona, perquè FIMAC és la màgia. Més informació i venda d'entrades a fimac.cat.
Festes de primavera de Palafrugell, 57è Carrusel Costa Brava. Del 24 de maig al 9 de juny, amb un ampli i variat programa d'activitats que podeu consultar a palafrugellcultura.cat, Facebook, Instagram i a l'aplicació Palafrugell al mòbil. Festes de primavera de Palafrugell, no te les pots perdre. T'esperem!
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Ja queda molt poquet per la primera gran festa de l'estiu a la Costa Brava. Els dies 22 i 23 de juny, el Festival Ítaca programa una doble nit de concerts amb... Els Catarres, Oques Grasses, Doctor Prats, Berri Xerrac, Roba Estesa, Lil Dami, Pupiles i DJs de prestigi per allargar la festa fins a la matinada. El dissabte 22 i el diumenge 23 de juny, celebra la revetlla a Ítaca Sant Joan. Últimes entrades a itacacultura.cat.